Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final d'aquest programa de dimarts és el moment de parlar d'històries de Sant Cugat i ho fem a través de Masies Massos i ho fem en companyia del Jaume Espina, que saludem. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui amb el protagonisme d'una masia que trobem a Collserola i que relativament a prop de...
Bueno, està a tocar de Sant Madí.
Al costadet.
Al costadet mateix, sí. I és fàcil d'accedir. Bueno, el camí no és que sigui massa...
Un passeig.
Massa, però bueno, un passeget, si arriba, s'hi pot anar a peu tranquil·lament, i si no, amb cotxe.
Estem parlant de quina masia?
Estem parlant de Can Janer. Can Janer és una masia que està documentada oficialment amb documents des dels anys 1500, por ahí. I se'n parla sobre el 1100, 1100 i algo, també hi ha referències a la masia. El que passa que no són documents tan... No els tenim en aquest moment a les mans, però els de 1500 i algo sí.
Uh-huh. I què és el que hem de destacar d'entrada de... Quina és la singularitat d'aquesta masia?
Bueno, és una masia que va estar transformada a principis del segle XX per modernitzar-la. I és una llàstima perquè va perdre part de
l'encant que tenia.
De l'encant que tenia, no? Però bueno, una de les coses que la caracteritza és que la gent no s'acaba de posar d'acord amb quin és el nom real. En aquest moment diuen que és Can Janer, amb J, però s'ha parlat de Janer amb G, com el mes, acabat amb R, acabat amb X. Hi ha una sèrie de, o sigui, de documents que parlen d'unes coses i parlen d'unes altres, no? La Maria, que és l'actual propietària, ens ho comenta i ens aclareix una miqueta el tema.
Vinga. Jo puc respondre per 100 anys, més que 100 anys, perquè el teu avi tindria abans del nou, quan inicia el mal, abans del nou, sí. Aquest era Janer, i aquí us havia dit que era J-A-N-E, amb accent a la S, com s'ho diré. Però, quan va sortir el català de Sant Cugat, va sortir amb...
Amb G.
Sí, amb G. Llavors dic, com us hauríem de fer anar a canviar, perquè això no és... És igual.
Sí, sí. M'imagino que amb el temps i a través de tràmits administratius, sí, i burocràtics, doncs en funció del funcionari de Tor, quantes vegades no ha passat quan has, o sigui, anat a...
Amb aquests noms que es presten a,
sí,
a similituds, no? El mes, gener, el nom, gener, si és amb accent, si és amb J, si és amb G, és molt fàcil que el funcionari, com dius, doncs ho escrigui
com ho interpreti.
I allò queda, i a partir d'aquest moment, doncs, el nom queda ja fixat, no?
Ara mateix es coneix com a Can Janer.
Janer, exacte.
J-A-N-E.
Amb accent tancat.
Amb accent a la E. Molt bé. Per cert, que ara mateix, segurament, hi ha molta gent que coneix aquesta masia, no segurament per la seva història, per la seva transcendència, sinó perquè hi ha un restaurant allà.
Exacte. En aquest moment, bueno, ja fa anys que el modus vivendi de la masia ha estat el restaurant. Antigament, eren com la majoria de masies de Sant Cugat, que vivien o bé de la vinya, o bé del blat, o bé de lo que cultivaven. En principi, ells eren coneguts per la llet de les cabres, que era una llet molt, molt apreciada a Barcelona i que la portaven a través dels camins de ferradura, que eren el camí que passava pràcticament pel costat de la masia, i per on circulava tota la gent que anava de Sant Cugat a Barcelona fins que es va construir la carretera de la Rabassada, no?
I dius que era molt apreciada a Barcelona. Què vol dir? Que la majoria de la producció de llet...
Tota la producció de llet.
Anava cap a l'altra banda del Collserola, o sigui, aquí a Sant Cugat no arribava?
Bueno,
no se sap.
No ho sé, però en fi, el que ells comenten és que anava cap a Barcelona i que eren autosuficients amb el que ells tenien, no? Ens explica com portaven el blat al celler i com els hi preparaven. I
amb allò que recollien, l'únic jornalet que tenien per comprar-se el que fos necessari, però a més menjaven tot. El blat el portaven al molí. El molí els hi feia fideus, els hi escairava l'arròs, els hi escairava el blat, allò de l'arròs. O sigui, tenien ben bé de voler.
Però vostè està parlant de la seva família, no d'aquí.
No. Aquí teniu una conversa que no sí. Acabem de tenir massa clar.
Jo tampoc, però bueno.
De què...
Hi ha una cosa interessant a Can Jané, a la família, que és una història d'aquestes del romanticisme de l'època de finals de segle XIX, principis del XX, amb què parla d'un besavi, em sembla que és, que, bueno, vivia a Barcelona, tenia molts diners i que sembla ser que els va dilapidar. Això és la llegenda.
Uh-huh.
Gràcies. La llegenda, però sembla ser que la filla ha descobert que tampoc era veritat del tot. Però malgrat això, és interessant escoltar a la Maria com ens explica la història de l'avi, no?
Va passar moltes trafugues, que també hi ha trafugues, es fa que és veritat, però la meva filla ara troba en els documents que no era tal com ho van dir. Aquest era un viciós, aquest avi. Mm-hmm. Era amic de l'amo del laberinto, que era un marquès.
Sí, sí.
Era amic perquè vivia horta i era molt i anàvem de fora amb aquest. I diuen que aquest marquès és una ruta. Bueno, aquest marquès, ell es va arruinar sí. Darrere del marquès. Això és el que explica la família, això ho explicaven els vells sí. d'aquest.
Sí. Exacte, els avis dels avis, és veritat.
I llavors, aquest, quan es va arruinar, pues, aquest home diu que es va trastocar el tot. I ho van vendre tot va anar per pagar els deutes, tot ho van vendre, aquí també va anar a la subhasta, però aquesta casa, com que era tan a la muntanya, era tan, ningú la va voler. Llavors la mare, la dona d'aquest senyor, d'aquest amic del marquès, com per entendre'ns,
sí. No?
Doncs era bocadera d'horta, ella, de joveneta. Les bocaderes d'hortes eren les que rentaven la roba de Barcelona. A Barcelona portaven unes diligències, portaven la roba, aquí a Horta. Aquí hi havia les bocaderes
sí,
i les rentaven.
Les cases no rentaven la roba, sinó que s'anava...
Els rentaven i els hi planxaven. Llavors amb la d'allò es tornava a anar a Barcelona. I aquesta bocadera que sabia molt, sabia cantar molt bé. I l'avi havia escoltat, aquest senyor havia escoltat la veu aquesta. I per la veu aquesta va voler conèixer qui era, es va enamorar d'aquesta i es va casar.
És a dir, que l'avi es va enamorar de la bocadera.
Sí, exacte. I s'hi va casar. I llavors, bueno, la família ve doncs, d'aquesta bocadera, no? Llavors... La filla diu que realment no és que fos així, que l'avi es pategés la fortuna, sinó que va fer una mala inversió a l'Aragó, que li va sortir malament i va perdre els diners i llavors tal. O sigui que sembla ser que no era tan pintorero, sinó que era una persona assenyada, però que va tindre mala sort amb els negocis.
Amb els negocis. I aquesta relació que explicava també amb el marquès del laberint d'Horta?
Sí, sembla ser que, bueno, sembla ser que això sí és cert, però que, a veure, no és cert la part de la coneixença i que possiblement anaven algun dia de juerga, però no amb la intensitat que explica la llegenda per arribar a arruïnar la família, no?
És probable que potser la fama del marquès del laberint
exacte.
Fos una altra
sí,
i per
sí,
un cop o dos que s'hi van trobar, no?
Sembla ser que la fama del marquès era d'aquest tipus i es va patejar moltes coses perquè la fortuna d'ell es veu que era immensa, no?
Uh-huh.
Una cosa interessant és que amb el curs de l'entrevista amb els tres generacions que hi ha en aquest moment, la Maria, el fill i el net em van ensenyar una sèrie de documents que tenen realment molta, molta gràcia, no? O sigui, alguns parlen de detalls tan mínims, de coses que es deixen els uns als altres i tal, i n'hi ha un que és, bueno, vam estar comentant, perquè és el que marca una mica l'època, el primer document que en aquest moment disposen que pugui marcar l'any de saber l'existència de la masia, malgrat que segur del mateix document es desprèn que això ve d'abans, no? Però en aquí queda, em sembla que és el 1539 o alguna cosa així, i ell, o sigui, a veure, jo vaig estar llegint el document perquè és molt curiós la manera inclús com està redactat, no?
Perquè n'hi havia molt que era de vendre fort.
Registra els documents a les terres.
Mira, aquest 1790.
1715, 1635, 1539.
1539, ja.
Confessió feta i firmada per Sebastià, no ho sé, a favor del monestir de Sant Colgat del Vallès, de dos peces de terra del Masllop del Vinyet i la no sé què, no, en poder de Jaume, deu ser gener això, no?
Suposo que sí.
Nat de Barcelona, a 20 d'agost del 1539.
Bé, o sigui, amb això ens...
Això seria l'origen.
Aquest seria l'origen que tenim, però clar, vull dir, si ja parla d'un senyor que el 1539 doncs ja hi era, deu voler dir que la cosa deu vindre d'abans, no?
Molt bé, doncs avui ja hem sabut alguna cosa més, alguna història més a través de la masia de Can Gener, que podeu anar, si voleu anar a dinar, a sopar, sí, sí, o esmorzar, sí, fins i tot.
Em sembla que només estan oberts els caps de setmana, per això. No ho sé.
Sí.
No
sé. Sí.
No, la veritat és que no ho conec, però em sembla que estan oberts els caps de setmana.
Bueno, és un moment per anar-se i situar i fer una mica un... retrocés a la història. Jaume, gràcies i fins aquí 15 dies.
Molt bé.
I a vostès, demà els emplacem també a les 10 del matí. Bon dia.
Sant Cugat a fons.